Cada dia, al matí, amb nosaltres.
Ens havíem quedat, diguem-ne, que el portal d'una casa, bàsicament en aquell moment en què un nen o una nena surt al carrer per complir un encàrrec que li hagi dit el pare o la mare. Siguin a veure els avis, siguin a comprar el pa, sigui el que sigui. A casa han quedat els pares, perquè és el primer cop que li encarreguen alguna cosa al nen o la nena perquè surti de casa, i tenen allò una mica de... una mica d'aquella cosa, d'aquella frisança de veure què passarà. Robán, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
El que tenen els pares es pot definir com a por?
Sí.
Sí.
Clar.
Una por petiteta.
Una por assumible, diríem.
Una por assumible. Sí. Interessant, això.
Sí, i no temerària.
I no temerària.
Clar, és a dir que sempre hi ha un punt de... No? Sempre que es fa una cosa per primera vegada, hi ha un punt d'incertesa, un punt d'inseguretat, i són, diríem, variants de la por. Diríem, la por com a efecte està ja present.
D'acord. Començàvem així perquè en Roman ens deia: això s'ha de fer. Això ha de passar.
En algun moment ha de passar.
En algun moment ha de passar. És a dir, sí. El que no pot ser és que no passi.
Aquí està.
Per mort de la por, el que pugui passar.
Exactament. És això que es diu, que a mi m'agrada molt, aquella frase, diu que la pitjor por que hi ha és la por a la por.
No? Val? La frase és bona, eh?
Clar, clar.
La pitjor por que hi ha és la por a la por.
Si tens por a tenir por, vas lluit, perquè és que hi ha moltes coses que fan por.
D'acord. No? Suposo, però, Roman, que entre ser poruc i ser temerari...
Sí, però tenir por no vol dir no fer les coses. No? Vol dir que tens allà un efecte que està incidint sobre tu, i que has de veure, diríem, de si és per fer-li cas en el sentit d'inhibir-te, o si en el sentit de fer una preparació més extensa.
Dobrar si amb prudència.
Exactament. O si és moment de amb por i tot, tirar endavant.
D'acord. No sé si això es pot interpretar o no des del punt de vista del professional. Què pot pensar aquell nen o aquella nena al portal de casa seva abans de sortir al carrer a complir amb l'encàrrec dels pares? I deu haver un punt d'il·lusió, perquè clar, això deu tenir això, quelcom d'aventura, sí. De petita aventura, però pot tenir també un punt de por?
Sí.
Sí.
Aquí, a veure, en aquestes coses surt molt, diríem, el caràcter i la personalitat de cada nen i de cada nena. No? Hi ha el que és més despreocupat, més alegre, i només pensa en que guai, que maco i que bé que l'anirà. Hi ha l'altre que té tendència a preocupar-se per tot, i si em passa això, i si em passa l'altre, i si m'arriba a venir un senyor que em diu i jo què li dic...
Fem un parèntesi aquí. No hem posat context. Clar. Suposo que és molt diferent que estiguem parlant d'un poble petit on tothom es coneix, i als portals hi ha gent, que estiguem parlant d'una gran capital o d'un barri especialment conflictiu, d'un indret determinat. Tot això ajuda a posar en context aquesta situació.
Sí.
Diguem-ne que ara en Roman ens diu ha de passar, però hem de suposar que el context també fa que es prenguin determinades precaucions.
Efectivament, i que es faci d'una manera o d'una altra, a una edat o a una altra, diríem aquí en el poble, es comença més aviat, diríem, per Barcelona, ja implica una altra qüestió, perquè és un medi molt obert, hi ha tot tipus de persona. Les poblacions més petites també, però tampoc.
D'acord. No? Aquesta primera experiència, què pot passar? Els 5 anys, els 6, els 7?
A veure, jo crec que han d'anar passant a totes aquestes. El que passa és que unes és fins a un moment dintre de les portes cap endintre, diríem, i a partir d'un moment també de les portes cap enfora. Són maneres d'anar adquirint certa confiança, no? És a dir, que justament aquesta autonomia, aquest tenir el valor per fer, estiguin sustentats, no? Estiguin fonament, Diríem que jo moltes vegades faig servir la sinonímia o la polisèmia, més aviat, de la paraula valor, no? Que té a veure amb valentia, però té a veure també amb valua i amb validesa, no? A sentir-se vàlid,
capaç,
exactament. I per això fa falta dos o tres coses com a mínim. Una, que algú el vegi així, que el vegi com a capaç. En principi haurien de ser els pares, no? Després, que ell també o ella s'ho senti o s'ho vegi. I l'altre és que això estigui sustentat en fets, no? Que no sigui pura il·lusió o pur desideratum.
D'acord.
No?
Han de coincidir? Pot ser que el nen es vegi més capaç que el que els pares consideren que sigui capaç.
Val, no, exemple, aquí poden haver-hi...
Poden haver-hi moltes coses, no?
Sí, divergències.
Ho dic en el sentit de, en moltes ocasions, segurament, els nens han arrossegat els pares.
Exacte.
Al convenciment de les coses.
Sí.
En molts casos, no?
Sí, i de vegades són els pares els que han d'empujar perquè ho faci.
Perquè ho faci.
En tot cas, d'alguna manera, sempre han d'estar operant aquests components. Perquè si en els pares no hi ha la confiança, aleshores sí que ho passen molt malament. No? És a dir, i a mesura que creixen encara més.
És difícil, suposo, que en aquest primer moment tenir la confiança plena, no?
Clar.
Perquè clar. Com comentàvem, esclar, sempre es pot pensar en alguna cosa o altra, i els pares a la vegada poden pensar en les conseqüències de si passa alguna cosa o altra,
sí,
amb el seu fill o amb la seva filla.
És que aquests processos de pensament s'han de refrenar una mica.
D'acord. O sigui, que pensar de fadassa, compte en pensar massa. No podem pensar tant, no, en aquests casos.
És que si ens posem a pensar, no, tot el que li podria passar, és que segurament no el deixaria fer res. Perquè de poder passar en poden passar moltes de coses, aleshores, no? I això moltes vegades és un pensar que és una mica masoquista, no? Que és anar patint a base de pensar coses que no han passat. Aleshores, una cosa és ser assenyat, no? I tenir una visió de la realitat, i una altra és estar, diríem, barrinant constantment sobre possibles perills, sobre possibles conseqüències, perquè això normalment està estimulat per la por. És la por la que porta aquestes reflexions, i són reflexions que augmenten la por. No són precisament reflexions que portin a tranquil·litzar. No acaben dient, mira que tinc una imaginació, mira que vaig pensar en unes coses, que si li caurà un test pel carrer, que si... Escolta'm, si no ha passat, no? Perquè hauria de passar. Aleshores, sí, la confiança... És una mica irremediable, això, que hi hagi...
Que es puguin pensar moltes
coses,
no?
Sí, que es puguin pensar algunes.
D'acord.
Molt millor que no.
D'acord.
Però el de la confiança és fonamental. La confiança és una cosa que... dels pares en el fill... perquè en realitat és confiança en la pròpia labor que han fet els pares, no? És a dir, en tot el que l'han ensenyat, en la valoració que fan del seu fill, que és ajustada, que veuen efectivament com és i que el veuen capaç, i en tot això han de confiar els pares, no? Aleshores, i transmetre aquesta visió, diríem, de confiança fonamentada, no de confiança tonta, segur que podrà, segur, perquè ho dic jo, no. No? O perquè ets el meu fill i com jo t'estimo molt, aleshores tu podràs fer el que sigui.
Això moltes vegades també ho fem de grans, no?
Sí.
Diem, segur que podràs, mal que sigui, per incentivar o per motivar una mica.
Bueno, però no deixa de tenir, o sigui, de ser
una frase feta, una...
Sí, i un tant infantil de les seves bandes, tant de qui ho diu com de qui a qui ho diuen. No? És a dir, a veure, això és el mateix que...
D'acord, o sigui que es tracta de ser molt sincer aquí.
I de ser realista, no sé com dir-ho, que ha de tenir fonament. És que si no són ximpleries, no? Si no té fonament, és que estem parlant per parlar, i és dir per dir, i és matar el que té la paraula de significatiu i d'interessant.
O sigui que si per en Roman fos, molts nens i nenes, molts, no tots, però molts, podrien anar perfectament a peu a col·legi,
sí,
i tornar perfectament a peu a casa seva.
Sí.
sense necessitat de traginar-los en cotxe, amb un llevall, a no ser que estiguessin, que visquessin, òbviament, lluny de l'escola.
A veure, aquest és un procés que es dona normalment. Si tu, aquí l'escola, aquí la cantonada, tu veuràs, ja veuràs, hi ha els nens més de no, alguns de quart, uns altres de cinquè, no? I els de sisè ja, per suposat, que entren i surten sols de col·legi. No? És a dir, que i diríem, i és de les coses maques de viure en una població petita.
Que forma part també de tantes vivències, de tants alumnes que hem estat, d'anar a col·legi a peu i de tornar a casa a peu.
Exactament. I per això dic que el pitjor és la por a la por. Si per por, tenir por a una quantitat de pors que té, i sí, doncs imagina't, què? Aniries a buscar el nen fins a que quart d'ESO, aniries a buscar, perquè sempre hi ha pors. Però diríem, hem d'agafar l'altre vessant.
D'acord. Hi ha aquí una qüestió de temps, també? D'acord, és anar a fer un encàrrec, diguem-ne, que en un quart d'hora pot estar enllestit, i aquella eterna cançó que al cap d'un quart d'hora els pares comencen a mirar el rellotge, quart d'hora, 20 minuts, mitja hora, què haurà passat, ja l'hem fet a bona, i aleshores resulta que ve un nen o la nena i diu, no, és que m'he quedat parlant, encantat, però no sé què, nada d'això, i els pares menjant-se les ungles.
A veure, hi ha coses que... Una cosa és el moment inaugural o inicial, i una cosa després més endavant quan hi ha més confiança. Però això són pautes. És a dir, nena, saber, escolta'm, sobretot vas i tornes, no t'entretinguis perquè si no patirem, però després ja entra més que les coses relaxin i que no vagi tan cronometrat, que va i que formi part de, bueno, ja tornaré, però quan tornaràs? No sé, d'aquí mitja hora o una hora, i no fa tanta diferència perquè els pares saben que estarà bé. L'altre és anar plantejant la situació, escoltar molt els nens, no, el que diuen. No, és que he vist a talà, i què has fet, no? I què has pensat, i si hagués sigut, què haguessis fet, no? No, jo si no el conec no li pregunto o no li dic, o, no? Que ells vagin també mostrant els seus recursos o allò de què disposen.
On està la línia del control?
Vale, aquí està. O sigui, la línia és la de...
Els pares sempre saben què passa per casa, però que pot passar al carrer...
Val, però és que no sé com interpretar el que dius de la línia de control, però diríem, al control hi ha una part que estan els pares i hi ha una altra part que estan el fill.
D'acord.
I quan està... Per això que de vegades quan els pares estan massa a sobre i li diuen masses coses,
això em referia,
atabalen. Mira que no sé què, compte que no sé què. I clar, l'altre surt i diu, ostres, a veure com anava, punt 1, punt 2, i ja es perd per el número 24, ja no sap quin ve després.
Vaja,
no?
Com la cançó de Carlos Mejía Godoy, del nen que anava a la ferreteria i ja no recordava quants cargols havia de comprar o quants claus, etc etc. O sigui, no és bo inflar el cap de...
No és bo. No, perquè el que es tracta no és que segueixi les instruccions al peu de la lletra, no? Sinó que tingui criteri. No? Perquè és que justament, si l'has de fer llistat de totes les coses que podrien passar, és que el llistat seria immens, no? I seria impossible avançar. És a dir, no és justament sobre la base de controlar-ho tot que això pot funcionar. És més, per això dic, de la confiança. La confiança en què? En què sabrà respondre als imprevistos i als previstos, i ja està. I es poden prevenir algunes coses, o preveure algunes, però no totes. I aleshores, el que interessa és un nano que sigui, diríem, creatiu, que sigui capaç d'inventar, d'innovar, amb criteri. Perquè l'altre t'avala molt, i compta'm això, i mira, no sé, i si tu fixes, o sigui, si tu els mires, els nanos ho fan amb naturalitat, és a dir, ja quan arriba a carrer ja miren a la dreta, miren a l'esquerra, però ho fan naturalment, no cal, i a part avorreixen, fan que els nens no escoltin, i aquest és un risc, no? Perquè després de la tercera o quarta, i sobretot quan arribes al carrer miren a la dreta i miren a l'esquerra, i després quan travessis a l'altra banda no t'oblides, ja no escolten més, i això és un risc.
I s'acaba amb un nen que fa, va, ja sé...
Sí, tal, i repeteixen. Aleshores, no estan escoltant. Probablement perquè ja ho saben. Però això, el risc que té és que si ve alguna cosa nova, no l'escoltaran tampoc. Aleshores, missatges, els justos. I després, o sigui, si l'has deixat sortir és perquè ja saps que mira a dreta i a esquerra abans de creuar. No? Aleshores, si ja saps que ho sap, no cal repetir, no cal ser pesats, no cal ser insistents. Si, a veure, la majoria dels nens ja miren per ells, no són uns temeraris, ni són, o sigui, ells també tenen por, no? També els fa cosa creuar la carrera, i ja se n'adonen que s'hi han de creuar, vull dir que no, no, i miren cap aquí i miren cap allà. Aleshores, dic, perquè si no és despertar justament més incertesa, més por, més inseguretat, i el procés és a l'invers.
Imaginem-nos que l'encàrrec no ha anat bé, i que s'arriba a casa, en fi, amb la barra de pa equivocada, o s'han perdut els diners, o ha passat alguna cosa aquí. Què? Aquella, diguem-ne, confiança inicial que tenien els pares en aquest primer encàrrec pot acabar, no sé si amb el nen o la nena mig plorós perquè les coses no han funcionat, amb alguns pares que poden dir ja t'ho deia jo, que no sé què, o amb què pot acabar?
Home, ha d'acabar, jo crec, en una experiència productiva. És a dir, que porti...
Passi el que passi.
Clar, passi el que passi. I si són equivocacions, sempre més interessant. No? Clar, home, si tot va i no passa res i no tal, tu dius, bueno, potser ha sonat la campana de casualitat o és que va tot com, no?, com oli en un llum, però...
És bo equivocar-se de tant en tant.
Però aquestes equivocacions permeten reparar, permeten... No, és que ha arribat i no... No sé, i no sabia. O he vist un ou kinder i he pensat que molt millor l'ou kinder que la barra de pa. No? O he vist en un anunci que s'hi pren, jo què sé.
D'acord. Coses... Dins d'aquesta primera experiència hi ha, molt probablement també, el diàleg amb persones que no són les de casa.
Sí.
Que no són ni l'oncle ni l'àvia, en fi, alienes, que segurament moltes vegades són conegudes perquè hi hem anat amb els pares, però ara serem nosaltres els que haurem de portar la veu cantant i demanar. Demanar
la botiga,
o el que
dius,
sigui, la botiga.
Sí.
I això és un altre pas dins aquesta construcció de la primera experiència del sortir de casa?
També forma part. Ara, el que hem de pensar és que els nanos que viuen al poble tenen més possibilitat de col·laborar, perquè diríem això, estem derivant més cap a una col·laboració amb les coses de casa que amb una necessitat del nano. Val? És a dir, aquí està bé que els pares diguin, escolta, no t'enviaré a comprar la carn, però el pa, bé, que el pots anar a comprar, i quan falti alguna cosa, no sé, del rebost, pues també et tocarà anar.
Que són molt diferents, els dos aspectes, perquè tu has parlat d'una necessitat de la casa o d'una necessitat del nano.
Exacte, és a dir, hi ha un moment que pot ser coincident, però un cop el nano surt pel carrer...
Que li pugui agradar molt al nano, complim una, amb el que també serà una necessitat de la casa.
O que les primeres dues vegades que va al forn va encantat i després ja
i
diu...
I després
bueno,
ja digui, no estic tip d'anar a buscar el pa.
Exactament.
Que això pot no, passar això també.
Sí, ja no té cap emoció, l'ha de comprar el pa, ja, ell sap que pot anar, pot fer, no sé què, però
vull una altra cosa.
Prefereix quedar-se mirant la televisió que anar a comprar el pa. Però bueno, no, per això dic que una, després vindrà el que... com atendre les iniciatives del nano per sortir i per fer coses. Puc anar a casa de tal, que això també és interès, per ell.
Sí.
Puc anar una estoneta a casa de tal.
Puc quedar-me a dormir a casa
això,
de tal.
Això. Però tot va de pams, no? d'anar i venir, i després sí, anar a dormir, però l'anar a dormir ja estàs, diríem, en mans dels altres pares, no?
Sí.
Els pares de l'amic o de l'amiga. Però aquí dic en el sentit de sortir a fer coses que li plauen al nano. I
clar, un clàssic,
sortir a jugar, exacte, això mateix,
on, com, amb què, amb qui, de quina manera, etc.
sortir a jugar, anar a la plaça, sí. No? Anar a la platja en algun
sí.
moment també,
serem a baix a la plaça, estarem a baix,
si sortir amb la bici,
sortir
amb la bici, que això ja basta,
això ja és,
més,
això
més
ja,
lluny,
ja és un obstacle més ambiciós, això de sortir amb la bici.
Bueno, però són totes formes d'anar incrementant o que el nano vagi incrementant l'autonomia, i que amb el, diríem, amb la pastenaga pel burro, en el sentit de que això l'estimula a fer coses, però que li serveix no només per anar en bici, li serveix per altres coses també, per saber fer els deures sol, per saber fer coses comptant amb els seus propis recursos.
O sigui que molts d'aquests moments comporten petites pors, però a la vegada satisfaccions. Perquè hem de suposar que un cop aquest encàrrec s'ha complert, s'ha tornat a casa, sí, o s'ha sortit al carrer i tot ha anat bé i ens ho hem passat bomba, etc.
Sí.
La satisfacció, digui, escombra qualsevol possibilitat de por en el futur, no?
A veure, per aquest tipus de
per
coses,
aquest tipus
sí.
De coses, sí.
I després diríem ja una habituació, amb la qual no hi ha un no hi ha una satisfacció en quant a vèncer la por, sinó que hi ha la satisfacció per la cosa en si. És a dir, que bé m'ho he passat anant en bici, no que bé que m'ha atrevit, perquè ja un cop està incorporat.
D'acord, com que apren a conduir, entre el plaer de conduir i la por que passi alguna cosa.
Sí. No, però diríem, o per exemple això de conduir del començament al conduir de 5 anys després dius, no, ja no dius, oh, que bé que és un home normal,
i llavors quan portes 5 anys patapam,
sí. Es normalitzen
les coses. Perquè la por ens acompanya sempre? Sempre tenim...
A veure, ens acompanya, el que passa és que va variant d'objecte. O sigui, ara no em fa por la bici, però em fa molta por la moto, no? O els pares, la bici ja no els hi fa por, però la moto sí.
Un altre clàssic, el de la moto.
Sí, un altre clàssic, veritat. Em sembla que deien que, no sé si era Vilanova, que era als anys 70 o així, el municipi d'Espanya que tenia més motos per càpita. I és veritat que per aquí la comarca tenim...
Que té motos a dojo.
Motos a dojo.
Motos a dojo.
És veritat.
Però és a dir, les pors van... canviant.
Van canviant. I ja està bé. Ja està bé que així sigui, no? Que no es quedin estancades, perquè moltes vegades el que passa amb algunes pors és que porten un immobilisme a no fer. Aleshores és molt difícil de sortir d'allà. O sigui, la por a fer porta a no fer, i el no fer porta a quedar atrapat en aquella por i no hi ha moviment possible. Per exemple, un nen que té por de dormir sol a l'habitació, aleshores dorm amb els pares.
D'acord. Això ja... és una por, eh?
Sí, sí, això és una por. Que ja s'hauria de veure a què és aquesta por, no? Perquè pot ser moltes coses, l'altre dia parlàvem, hi ha unes que són evolutives, en un moment, no? Cap als 2 o 3 anys sí, sí que sí. Comencen a tenir pors a la solitud, pors a la foscor, i no passa res deixar la llum del passadís o fer dos punts de llum.
Sí, sí, sí.
Bueno, de tot això que els pares...
Com tants pares parlen dels nadons acabats de néixer un any o dos, que no els fa gens de por el foc per festa major,
i quan
arriben els 3 grans, aleshores... Clar. Es desperta aquella consciència de...
Exacte, de la dimensió.
De la dimensió.
Sí, sí, sí.
És així, això, eh?
Sí, sí, no, i tant. A veure, el inclús un dels organitzadors del psiquisme, o més aviat indicadors del desenvolupament psíquic del nadó, és cap al 7è o 8è mes, que és la reacció davant del desconegut. És a dir, que s'espanta. Si apareix una allà, una, hola nen, i l'altre fa bup, tira cap enrere i diu, aquest qui és? No?
No t'ho havien preguntat mai, això. És bo, ja, o els nens se'ls ha de parlar normalment, com si parlés.
els nens tenen molta paciència amb els adults.
Es pot dir així, això.
Sí, home, tu saps la frase, quan has crescut? Dius, que tu dius, ostres. Jo sempre se li faig broma quan
sí, sí, sí.
A què no t'havia dit mai ningú, no? No t'havia sentit a dir, no? Segur que t'encanta que t'ho diguin. Que és una cosa per ells tonta. Diu, ha crescut el que havia de créixer. I a part no té cap mèrit, no sé com dir, no ha fet res.
Però és
per
a dir,
créixer.
Això d'intentar fer veu de criatura...
A veure, jo crec que això fa una mica, és una manera de carinyosa d'acostar-se. Una cosa
bé, també es fa molt amb els animals de companyia.
També,
això.
veritat.
I això, és bé.
Sí, fan veuetes. I...
Exactament.
Veure,
no?
L'únic és no fer un llenguatge imitació de l'infantil, que és patètic. És a dir, parlar com si fos un nen petit. Però diríem, i si és una mica ajustat, és a dir, no el coneixes de res, tampoc és per anar fent aquestes coses. I més pel carrer. Jo crec que els adults moltes vegades viuen al seu món i no s'adonen de moltes coses. Per exemple, un nen petit acaba amb tortícolis de mirar cap amunt. Tu fixa't, tothom que ha treballat amb criatures s'ajup per parlar amb nens petits. Perquè és incomodíssim. Tu imagina't, tu
sí, sí,
anar aixecant el cap... per parlar amb algú. Clar, parles un minut, dos, després, mira, baixes el cap.
Però és que ens ha cridat molt l'atenció, en Roman teatralitzava aquest gest que tots hem fet de petits quan se'ns acosta algú i fem... Tirem enrere, però com gairebé, així, inconscientment.
Amb una mica de por.
Amb una mica de por, sí.
Reaccionem com...
Una cara que se'ns acosta així. Això és una por, també.
Sí, és una cosa que fa por, aquesta presència de l'altre, un tant intrusiva, no? Que t'ha... I saps quan es parla de l'espai de confort en les persones,
sí,
que tens com una distància...
També és veritat, distància... això. Aquesta gent que s'acosta tant. Això és l'espai de confort, sentiu, d'això?
Sí, hi ha un espai de confort. És a dir, quan l'altre ja s'acosta més de determinada distància, et sents incòmode. Sents incòmode.
És cert, això. Amb els nanos passa, també, això.
Amb els nanos també passa. I amb el que està més indefens, que s'està dintre del seu cotxet o així, que no pot ni sortir pitant, a més no camina.
Sí, clar, no hi ha...
Clar, però és una cara que se li ve així a sobre i fa... Ai! Però jo ho deia sobretot per la banda del fet que siguin desconeguts, perquè això implica que aquell nano coneix els altres. O sigui... Quan fa això, diu, ui, aquest no és ni la mama, ni el papa, ni el tia, ni el germà, ni el veí del cantó, ni... aquest no conec de res.
Parèntesi aquí. Per què hi ha persones desconegudes que davant de nadons o nens de molt curta edat empatitzen directament? Per què hi ha persones, diguem-ne, que estableixen aquesta comunicació i els propis pares diuen, escolta'm,
sí,
amb tu... calla, amb tu riu, amb tu no sé què, i en canvi amb els altres comença a bramar. Què ho fa, això?
Mira, l'altre dia posava, just no me'n recordo quin àmbit era, gent que treballa amb persones en presencial, amb els 5 sentits i el 6è també. És a dir, si tu parles per l'Skype, tu no olores a l'altre. Òbviament, tampoc el toques. O sigui, només...
No el sents.
Només veus la imatge d'ell reflectida en una pantalla, o sigui, tampoc el veus,
sí,
veus la imatge. El sents, i què ens queda? Tacte no, olfacte no.
I el veus.
Sí, i el gust,
el veus,
tampoc.
El sents i el gust, tampoc.
Val? És a dir, ja hi ha 3 sentits que queden descartats. I el 6è, ho deia una mica en broma, com és justament aquestes coses que es produeixen en els encontres, que són una mica
intangibles.
Sí, exactament, no? Intangibles. Hi ha gent...
Per què no té explicació, això, Roman?
Bueno, normalment és... fixa't, de vegades respon a un encontre entre dos. Dius, mira, jo agafo una dona i només fan que plorar, però el teu l'agafo i riu. Què caram veu el nadó en aquella cara, en la manera d'agafar-lo, i què li desperta aquest nadó, aquell adult?
No,
exactament. Pot ser un fet peculiar i particular d'aquell encontre, o pot ser una certa facultat d'algun adult per empatitzar amb els nens. Això que et dic, un adult que s'ajup per parlar amb un nen petit, el nen ja té un altre, ja el rep d'una altra manera. Ja s'hi sent un adult que no aixutxa en les seves preguntes i que li deixa... dir alguna cosa, també un adult que no vol, que no el tracta com un objecte, és a dir, que espera que respongui a cada pregunta que li fa o vol que li vol fer coses, també ja van obrint.
Clar, que no hi ha res pitjor per un adult que el trauma, que li deixin això a un nadó i miri que s'hi costi, comença a...
Però mira,
ja l'hem fet a bona, et dic trauma amb allò de dir,
però
davant
de
tothom, agafa-la,
sí,
ja hi som.
Sí, no. Jo això, quan estava a la casa oberta amb els nadons...
Aquesta certa competència entre adults
a
veure...
Que passats. No, però no s'ha de competir per aquestes coses. Justament, potser les nanos sí que noten la inseguretat d'un adult, en l'acostament. Si està molt insegur,
vaja, no,
i si l'agafa i està molt insegur, també ho poden notar. I poden plorar, perquè es senten incòmodes o perceben la incomoditat de l'altre i no estan còmodes.
D'acord. Això són petites pors.
Això són, sí, en el cas del nadó són pors, però poden ser angoixes. No? Despertar
de l'inseguretat?
Sí, un efecte, però un efecte desagradable.
O sigui que encara que siguin molt petits... notem la inseguretat, notem la indefensió, notem...
Moltíssim. La tristor en una mare, per exemple, es nota moltíssim. Els nadons, la noten molt. Això són coses que, diríem, que passen, que s'experimenten, que van més enllà del llenguatge.
Mm-hmm. 10 i 48 minuts. Seguirem amb la por. Perquè, saps, quan el nen comença a caminar...
Sí.
És el regne de la por, també, per molts pares. Quan els altres pares ho diuen, veuràs, quan comenci a gatejar, mm-hmm. que hauràs d'anar perseguint i evitant els riscos a cada cantonada de la casa. Però en continuarem parlant, en 10 minuts arribarem a les 11 i la setmana que ve i tornarem des del Centre de Reeducació de Vic. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.